Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui un 11% dels catalans entren a la fase 1 de la desescalada. Són els ciutadans que viuen al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. No hi ha restriccions per l'ús del vehicle si és per anar a qualsevol de les activitats permeses en aquesta fase 1, sempre que calgui portar un justificant. Sense que calgui portar un justificant. La gent que viu en aquestes zones poden desplaçar-se lliurement on vulguin, també a la segona residència, sempre que el destí estigui dins la mateixa regió sanitària on viuen. També poden anar a veure qui vulguin, mentre sigui dins de la seva regió. Això inclou, doncs, família o amics, o bé a casa o al carrer. Han de ser, això sí, trobades amb un màxim de 10 persones i respectant una distància de seguretat de 2 metres. I què passa amb els bars i restaurants en aquesta fase 1? Doncs que poden obrir, però només les terrasses i ocupant com a màxim la meitat de les taules que tenen autoritzades, que han d'estar 2 metres de distància de les altres, i amb un màxim de 10 persones a cada taula o agrupació de taules. I avui també es comença a celebrar culte públic als temples catòlics situats a les zones sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i també l'Alt Pirineu i l'Aran, la província eclesiàstica de Barcelona, amb les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa hauran d'esperar, com també la totalitat de les diòcesis de Girona, Vic i Solsona. També han quedat fora bona part de Lleida i una petita zona d'Urgell, com també l'àrea sud de Tortosa, situada a la província de Castelló. L'arxidiòcesi de Tarragona sí que ha pogut entrar a la fase 1, en tot cas, si teniu dubtes sobre la possibilitat de participar físicament a l'Eucaristia, a la vostra zona, dins les diòcesis de Lleida i Urgell, podeu consultar-ho al vostre propi bisbat. Recordem que la fase 1 de desescalada inclou el culte públic sempre que s'ocupi un màxim d'un terç de l'aforament de les esglésies, es mantingui també la separació i se segueixin totes les precaucions higièniques, entre d'altres mesures. Hem de recordar que la resta de Catalunya continuarà en fase 0 amb les mateixes mesures de confinament que fins ara. Doncs bé, fins aquí la informació, com sempre ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, o Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
O Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murta.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, són les 10 i 4 minuts. Benvingudes, benvinguts, comencem setmana. Això és Cinquenters.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família? Com esteu? Què tal el cap de setmana? Què? Una sortida cap aquí, anem a un restaurant a dinar, pimpa, ha vingut la família, érem 20 de família reunits. Sí, home, sí, com ha de ser, com ha de ser. com a desitjar. A més, ha fet un temps extraordinari per gaudir del cap de setmana. Bona notícia, insisteixo, bona notícia. Ja que hem d'estar a casa, encara que es pugui sortir de 8 a 11 o fer running, recordo el que vaig dir l'altre dia. No és obligatori fer running. No és obligatori. És una possibilitat. L'Hospital Comarcal de Mataró, llegia l'altre dia, que té més urgències ara per gent que es lesiona fent running que no a l'època del... A l'època, mare, tant de bo, pel coronavirus. Hi ha gent de... Ai, 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 que no tengo sabor, me tomo el café con leche, no tengo sabor. Bueno. En fi, família, us vull avançar avui, d'aquí una estona, José Antonio Ponsetti, extraordinari periodista, amb nosaltres. Us vull avançar més que res perquè, bueno, és evident que hi ha una crisi que ens comença a afectar i ens afectarà en major o en menor grau, però ens afecta i ens afectarà. Vale. És veritat que aquesta crisi agafa a una producció mundial, aquesta crisi és mundial i ens agafa, home, amb un tren que anava a una molt bona velocitat. No és com el 2009-2010, que la cosa estava certament precària. Doncs perquè se'ns caigui una mica la mel dels llavis, que a mi m'agrada molt, per cert, us llegiré les 30... Són curtes, eh? Són noms. Sí, sí, sí. Les 30 majors fortunes del món. Bueno. Tu estàs exclòs, eh? Toni Huguet diu que de moment no surt a la llista. Bueno. Estefania, tu?
No, jo t'escuto
que tampoc, eh? Pot ser que sí, que surtis la 30-31, no?
No,
bueno,
no crec, però...
Jo ara donaré
però...
noms, aviam si surts, eh? Molt bé. Evidentment, jo tampoc. Jo podria sortir les 30 pitjors... Bueno, no vull entrar en detalls, aviam. La persona que té la fortuna més gran del món és l'amo, el propietari d'Amazon, Jeff Bezos, amb 140.000 milions de dòlars. Bé, aquest senyor ha guanyat més de 40.000 milions en 2020. Més de 40.000 milions, no de 40 milions. El dòlar està una mica per sota de l'euro. Bueno, més o menys, doncs 140.000 milions de dòlars. Poden ser igual 130.000 milions d'euros. Ho seguiré dient en dòlars. La segona fortuna més gran del món, tu imagina, per exemple, a la primera, Jeff Bezos. Missatges de WhatsApp. Jeff, oye, ens veiem? Sí, no? Deixa'm... També li trucaran a aquesta persona, li trucaran a empreses de telefonia. Hola, estoy hablando con el señor Jeff Bezos. Mire, le llamo de tal, ¿eh? A ver si le interesa que le regalamos 50 euros de tarifa inicial. Ah, perquè les companyies truquen a mòbils indiscriminadament. Bé, segona fortuna més gran del món, Bill Gates. 105.000 milions de dòlars. La tercera, l'amo de Facebook, Mark Zuckerberg. 78.800 milions de dòlars. L'amo de Facebook i, per tant, d'Instagram i de WhatsApp, que les tres plataformes són la mateixa empresa. Després que vagin dient que Facebook està a la baixa, que sí, que sí. Claro, sí. Facebook va a la baixa, sí, sí, sí. 78.800. Què deu pensar aquest senyor el dia 25 de cada mes? 28. Que va amb una llibreta de la Caixa, va amb una llibreta del Santander a fer un extracte. Aviam si li han ingressat el... Jo diria que no. Com ha de ser la vida? Com ha de ser la teva vida sense preocupar-te? Clar, canvia totalment la teva escala de valors. No pots tenir una referència de... Sap aquest senyor que costa un quilo de tomàquets? Tomàquets. Tomàquets, que aquell tomàquet de Múrcia que l'agafes i... Oh! Només olorant, ja tens un gazpacho, ja has pres un gazpacho. Quarta fortuna més gran del món. Un tal Bernard Arnault, que no sé qui és. No em sona. Bernard Arnault. 77.000. La cinquena, Warren Buffett, 70.000. La sisena fortuna més gran del món, Steve Ballmer, l'amo de Microsoft, 65.000 dòlars. Mira, Estefania.
65.000 milions.
65.000 milions. Sí, sí. No 65.000 dòlars. No, 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 no.
¿Eso qué es?
Això et costa un apartament al pas de la casa, eh? Steve Ballmer, l'amo de Microsoft. Ah, Microsoft. Total, per què has de pagar, no? Per què has de pagar per tenir un Word si tens un OpenOffice gratis? Sí, sí, sí. Ah, em pregunto al final... qui és el pirata? Qui pirateja un software de Microsoft o qui el ven a 100 dòlars? Aquí ho deixo. Número 6, 65.000. Bé, es podria fer, amb els diners que té, es podria fer un tractament d'estètica, directament. Perquè, xato, no sóc jo la persona més indicada per parlar d'això, però potser... com es deia aquell programa que la gent entrava lletja i sortia menys lletja? Bé, Antena 3 sí. Van fer unes quantes... Sí, Cambio Radical. Oy, com m'agradava aquell programa. Cambio Radical. Ella es Belinda. Tiene 29 años. Lastimosamente no ha sido muy agradecida en la vida. Y ahora es la nueva Belinda. Oh, com m'agradava aquell programa. Hi havia experiments que, de veritat, no sortien massa bé. Que deies, hosti, Guatemala, Guatepeor, Belinda, què has fet? I sortia tot el programa doblat. Ai, hola, ¿quieres un té? Va.
Yo me gustaría ver cómo ha quedado la Belinda después de todos estos años.
Sí, sí, sí. Haurien de fer un altre programa del títol Cambio Radical 2. Años después, así entró Belinda en nuestro programa. Así salió y así está ahora. Setena fortuna més gran del món. Larry Page, de Alphabet. 64.000 milions de dòlars. Vuitena d'una empresa que es diu Alphabet. Sergey Brin. Mira, un Sergey milionari. Millor per tu. 62.000. Larry Ellison, de Oracle. Això em sona, no recordo
Oracle.
Què és. Oracle deu ser
Oracle,
software.
Sí, jo l'he utilitzat molt.
Sí, jo no.
En el turisme.
Doncs mira, que sàpigues que el teu Oracle. Ús ha facilitat aquest senyor
gràcies,
en donar-li 60.000 milions de dòlars. Tu has
sí.
fet que aquest senyor estigui al 9è a la classificació. Rolf Walton, un senyor americà, típic, amb ulleres, de l'empresa Walmart. 55.000 milions de dòlars. Onzena, Jim Walton. Dotzena... Alice Walton, que deu ser la filla. És curiós, és curiós.
Jo tinc un padre
sí, no. Mira, Jim Walton, onzena, fortuna més gran del món, 54.000 milions de dòlars. 54.000 milions de dòlars. Dotzena, Alice Walton, deuen ser germans, també de Walmart, una empresa americana, és la dona, primera dona, dotzena a la llista, la dona amb més diners del planeta Terra. 54.200 milions, sobretot 200, eh? 54.200 milions de dòlars. Uah, deuen ser germans. Tretzena, això t'agradarà. Ui, no és possible, no és possible. Això has de fer una captura de pantalla i faré un Instagram perquè això no és possible.
El què?
Tretzena fortuna més gran del món. Vine, Estefi, vine. François Betancourt. 53 milions de dòlars de L'Oreal. L'Oreal. I és, amb perdó, les mil cares del monstru. És a dir, com treballant amb una empresa així, L'Oreal, perquè jo lo valgo, tens aquest careto de la noche de los espíritus infiel. És a dir, no entenc.
Però és que en casa de l'herrero cucharà de palo, no?
No. És la fortuna de la heredera de Lilian. Ai, aquest any ha perdut 100.000 milions de dòlars.
Ai, que llàstima, que no tindrà per llegar a fin de mes.
100.000 milions de dòlars. Com deu ser el dia a dia a casa de François Betancourt? Dame un café. No pongas azúcar, que se gasta. Bé.
Estamos en crisis.
Sí, sí. 14a fortuna més gran del món, Mukesh Ambani. Anem al petroli, ja. Mukesh Ambani, que no és de Bellvitge, ni és de Manresa. Una empresa que es diu Reliance Industries Limited. 53.000 milions de dòlars. Atenció, primer espanyol, 15è, això sembla als esports als anys 70, 15è, Amancio Ortega, 50.000 milions de dòlars, Amancio! 15a fortuna. Jo que fa uns anys, no molts, vaig fer un article al diari La Grada, al diari Perico, dient, hombre... Com m'encantaria que... com es diu? Zara.
Ui.
Que el nostre estadi, l'estadi de l'Espanyol, es digués Zara Stadium. Amb 50.000 milions de dòlars. Com deu ser el dia a dia de Amancio Ortega?
Bueno. ¿Y de la hija?
¿Y de la filla? La filla que s'ha casat fa
poc. La Marta.
Fa poc, eh? Jo em poso a la llista, Per molt lletja que sigui Marta Ortega, eh? No? No,
és
maca,
és bona,
és maca.
Bueno,
encara més raó, eh? És que em fan pudor els peus, Marta, és igual. Jo te hago un massatge con alcohol, eso elimina.
Ostres,
t'imagines? T'imagines?
Jo no...
Sí, bueno, jo no m'ho imagino. Carles Koch, que no és de Tarragona, sinó és un alemany, de Koch Industries, 48.000 milions de dòlars. Julia Fleischer, de la mateixa empresa, deu ser filla o deu ser un familiar, 48.000 milions de dòlars. L'exdona, ja acabem, l'exdona de Jeff Bezos, l'amo d'Amazon, l'exdona, es veu que s'han dut una bona morterada des de que s'han divorciat. Sabeu que el matrimoni Bezos, doncs, s'ha divorciat. Jeff Bezos és la persona que té la fortuna més gran del món, 140.000 milions de dòlars, i la seva exdona, d'on els haurà tret? D'on hauran sortit? 46.000 milions de dòlars. 46.000 milions. Mackenzie Bezos, l'exdona de Jeff Bezos. Acabem un senyor que té una empresa que es diu Alibaba.
Alibaba, sí.
Alibaba, de transport. No veig els 40 lladres. I el mexicà Carlos Slim, propietari del Real Oviedo, que té 43.000 milions de dòlars de fortuna. Home, pels diners que té ja podia tenir l'Oviedo un equip més apanyadet i pujar a primera aquesta pròxima temporada. Però, en fi, Carlos Slim. Ai, com m'agradaria tenir... No tenir, no, conèixer. Conèixer el dia a dia d'aquestes persones. I pujant de forma meteòrica al fundador de Zoom. Tots dos entren a la llista de milionaris que més han aixecat el seu patrimoni l'any 2020. I l'exdona de Jeff Bezos ha incrementat la seva riquesa personal en més de 8.000 milions d'euros. A mi que em donen una targeta d'aquestes de prepagament de 100 euros i ja em torno boig, vaig al Corte Inglés, vaig a un gran establiment, oh, 100 euros. 8.000 milions d'euros. És que no, si tinc tantes idees al cap ara que no sé, el meu cervell no sap distribuir-les i gestionar-les d'una en una. No sé. Aviam si ens colem avui al metro i m'estalvio...
Un euro.
Família, alegria, benvinguts de l'antiga a la nova normalitat.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
José Antonio Ponseti, diu la Wikipedia, Barcelona, 11 de gener de 1967, és locutor de ràdio espanyol i llicenciat en Ciències de la Informació. I aquí el tenim. Hola, amiguito, com estàs?
Molt bé, com estàs? Com va, Sergi? Com va tot?
Jo estic bé, igual que sempre, i tu estàs bé, igual que sempre. Igual que sempre, acceleradíssim. Et noto amb un to de positivisme, sembla que estiguis tota la vida, les 24 hores del dia, fent ràdio.
No, doncs pues que quasi tu, perquè des que ha començat aquesta bogeria, ens tenen a tot, matí, tarda, nit, ens tenen... Afortunadament, jo sóc dels que té que fer més entreteniment que no parlar del bichito de Marras, com diuen els meus amics. Aquí a Madrid ja saps com diuen això. És que el bichito, digo, coño con el bichito, el bichito és un bichazo i nos está machacando, però bueno...
Està durant molt, sí.
I la veritat és que bé, va tot bé, que afortunadament a poc a poc sembla que hi ha llum al final del camí,
sí.
I desafortunadament ens estem deixant a molta gent pel camí, perquè aquesta és l'altra realitat.
Exacte.
Però bé, tenim que sortir, tenim que seguir cap endavant, com sigui, no sé, però tenim que seguir cap endavant.
José, la primera pregunta que faig sempre a cada convidat, i el 99% em diuen que sí, és... Sí, sense pensar, em diuen... La pregunta és, vostè és una persona feliç? I em diuen, sí. I després ja posen, bueno, feliç, igual no tanto. Bueno, feliç algun dia. tu ets un tio feliç, que no vol dir optimista, eh?
Clar, és que quin és el concepte de felicitat? Ara ens posarem tipo Jorge Bucay. Espera, que te saco un cuento y te cuento...
Jordi Évole va dir que no. Va dir, Jordi Évole va contestar que no és un tio feliç. Aquesta pregunta. Diu, no, jo feliç no sóc.
Mira, jo li donaré una volta. Vale. Li donaré una volta, a veure què et sembla. Jo sóc un tio que està molt a gust amb les coses que fa i en el món en el que està.
Vale.
Si això significa ser feliç, doncs no ho sé, però estic molt a gust. Porto confinat 2 mesos amb la meva noia, que com tu molt bé saps és periodista i treballa molt,
sí.
I l'altre dia reien perquè... jo crec que mai havíem estat tantes hores junts, perquè els dos, amb la feina de bojos que tenim,
sí.
Doncs no, era difícil coincidir moltíssimes hores a casa.
Sí.
Ara ella segueix anant a la tele, jo faig la ràdio des de casa, però coincidim molt més, no? I reiem perquè vam dir, escolta, ens està anant això molt bé, molt bé. O sigui, no som d'aquells matrimonis que diuen, bueno, quan s'acabi això... Tu te'n vas cap al nord, jo me'n vaig cap al sud, els nens els tirem pel balcó,
sí.
I el gos és per l'únic que discutirem. Però no, estem bé.
La teva companya és la periodista Mamen Mendizábal, de La Sexta, que vas conèixer a on? Sí. ¿Dónde surgió el amor?
Bueno, aquesta és una història molt divertida, Sergi. Molt divertida, perquè jo estava als Estats Units... vivint, com tu molt ben saps, jo...
Ara,
jo
els meus, ara et pregunto, perquè és una cosa que no entes mai, eh? Con la tonteria del rugby, que te quedes allà, tienes una casa... Bueno, primer la mama.
No, és molt més complex que tot això, però jo em quedo 12 anys als Estats Units vivint i treballant professionalment als Estats Units.
Perdona. La primera vegada que vas allà, vas com a enviat especial de la SER a fer el futbol americà? O, és a dir, per què vas allà i no a Itàlia, per exemple?
No. La primera vegada que vaig és a finals dels 80.
Sí.
I és perquè hi ha una oportunitat d'anar a estudiar als Estats Units amb una beca. Una cosa molt divertida. La meva mare, que en aquell moment, afortunadament per mi, encara vivia, la meva mare i el meu pare, doncs fan un petit esforç, que és aconseguir-me el bitllet d'avió fins a San Francisco, però a partir d'estar a San Francisco jo em tenia que buscar la vida. Vaig estar repartint pizzas i repartint moltes coses. Però em va anar fantàstic, perquè em va descobrir un món que jo no coneixia, en una ciutat absolutament meravellosa com és San Francisco, molt lluny, perquè jo era a la costa oest dels Estats Units, i per tant, si tenia algun problema... Estava jo amb mi mateix i me'l tenia que resoldre sí o sí, no? I el primer cop vaig estudiar als Estats Units. Aquest primer cop va també que hi torno a Catalunya i torno a anar als Estats Units. Paral·lelament, començo periodisme a l'Autònoma. La meva passió pel futbol americà, que en aquella època ja existia, perquè jo jugava a futbol americà, a la primera lliga aquí al nostre país.
Els Dragons.
Abans els Dragons, quan jugaven els... Jo, el primer equip era l'equip de l'Autònoma, que es deia Wildcats, que vam anar a parar els Búfals del Poble Nou. Aleshores, jo vaig estar jugant amb els Búfals del Poble Nou, que jugàvem contra els Boxers, contra els Dracs de Badalona, contra els Pioners de l'Hospitalet. Era una altra època, era una època molt divertida.
Recordo aquella època del boom a Barcelona, a Catalunya, d'un munt d'equips de futbol americà.
Total, i després van arribar els Dragons i van arribar les American Bulls. Te'n recordo que va vindre a jugar aquí San Francisco, els Raiders, que en aquell moment era del Oakland, l'equip de Denver, els Steelers.
I quan van venir, al final, bueno, és un altre programa, és un altre dia, és una altra entrevista, no va quallar. Aquí no sembla que costa.
No, va funcionar bé, però el problema va ser que els americans van començar a tindre problemes amb el tema de seguretat. Pensa que els nostres jugadors vivien a Sitges, te'n recordes?
Tenien el quartier general
a Sitges. Clar. Aleshores, sembla ser que més d'un aprofitava i deia, bé, això és un any de vacances pagades a Europa i això val tot. Aleshores, ho van concentrar entre Alemanya i Anglaterra i tot això, Pensa que en aquella època, a l'Estadi Olímpic, que després va ser la casa del teu estimat espanyol, la mitjana de gent que posaven els Dragons a l'estadi era entre 17.000 i 8.000 espectadors, per un esport que és minoritari, que en aquell moment era minoritari al nostre país. Potser avui en dia és una mica menys.
No? T'he preguntat per Mamen, repreguntat i repreguntat, i al final, hi ha un moment en què comences a tenir feina, crec que a Ràdio Caracol.
No, és que tot això ve en el mateix pack, t'explico. Ah. Torno i aleshores, Prisa decideix que hi haurà una ampliació, i aleshores em truca un dia Jesús de Polanco, i jo imagina't, jo ja he
treballat. Perdona, que et truca Jesús de Polanco?
No, sí, com sents això, fa molta por, que el primer que penses, Sergi, és hasta aquí hem arribat.
¿Qué he dicho
en la antena? Es que me van a fusilar, no? No és que me echen, és que me fusilen. I em cita al seu despatx. En aquell moment jo ja treballava a Canal Plus, ja portava el Mundial de Ral·lis, ja feia anys que les coses funcionaven, a la SER em anava molt bé, i m'explica que tenen un projecte de creixement a Amèrica i que han buscat dins de la casa quins són les persones que podria anar als Estats Units i...
José Antonio, eres nuestro hombre. Eres nuestro hombre.
Sí. I em dona l'opció d'escollir entre Nova York i Miami en aquell moment. I quan s'apropen els dies, jo no ho tenia clar, i quan s'apropen els dies em diu no, tot es centralitzarà a Miami, i t'estic parlant d'aquesta conversa a finals dels 90, el 99-2000, sí. I en el 2000 a mi m'envien a Miami ja a buscar casa... a fer la primera part de la meva operació. I em diu una cosa, Polanco, em diu, mira, volem que entris a la ràdio allí, però volem que el primer any t'encarreguis de tot el tema de premsa de la discogràfica que acabem de muntar amb Sony i Universal, que es diu Music Latina, i aleshores em passo els primers 8 mesos, aproximadament, treballant per la Ràdio Espanya, però als Estats Units no treballo a la ràdio. Als Estats Units estic treballant per Music Latina i és el moment on cauen a les meves mans personatges com Juanes, Paulina Rubio... Tu te'n recordes d'un xaval que es deia Raúl?
Sí, que beso su boca...
Pues el Raúl i començo a anar a festivals de Viña del Mar per tota Amèrica. Bueno, van ser 8 mesos fantàstics. I allí, pam, em diuen, no, tio, comences a Ràdio Caracol. Oh. I em donen tot el tema de programació perquè me la miri i com puc fer introduir un programa als caps de setmana. Em va anar molt bé, del cap de setmana vaig saltar a la setmana... i feia un programa diari semblant a el que fa avui el Francino, La Ventana, un magazín de tarda.
Tot això en castellà o en anglès?
Castellà tot. Castellà. Per
l'audiència d'allà?
Sí. Ah, molt bé. Per l'audiència d'allà. I em va anar increïble. Tant és així que vaig escalar posicions moltes d'audiència, afortunadament. Em barallava amb el top de la costa est. I mitjançant tot això, arribem a la Mamen. A l'estiu del 2004, 2005, comencem a tindre molts huracans molt bèstia, perquè 2005 entra Katrina, em passa dos cops per sobre, entra Vilma, Rita i tot això. I aleshores la Mamen en aquella època fa durant la setmana La Ventana. I jo no la coneixia personalment, perquè jo i tal, i començo a col·laborar amb ella. Però jo sabia que en aquella època la Mamen estava casada. En un dels viatges que torno, quedem per dinar, per menjar, no sé què, i recordo que no vaig anar, vaig dir, perquè jo en aquella època estava totalment desmadre, vaig dir, no, aquesta dia està casada, que m'aniré jo aquí menjar.
Pórtate bien,
inevitable. I no vaig anar, i no vam quedar.
Que cavallero,
que cavallero. Però sí que vam quedar amb un altre... No! Esbojarrat, vull dir, tenia el cap o d'altres cantons.
Ja.
Però sí que vam quedar a posteriori amb un altre viatge, ja més, molt més tard, i ella m'explica que s'havia separat, tal, tal, tal. Bueno, doncs arrel de tota aquella moguda, comencem a tindre més, més tracte personal, ens caiem bé.
I
portem 12 anys. Vull dir, Iberia va disfrutar de la nostra presència perquè ens veien cada 3 setmanes, perquè jo encara vaig estar vivint uns quants anys mentre començàvem a tindre relació a Miami. O sigui, que no,
molt bé. I d'Iberia Plus tu deus tenir un milió de punts.
No, Iberia Plus ja directament a mi em tracta a vostè. Sí, sí, arribo a l'aeroport, em dono una abraçada. Senyor Ponce. Bueno, et vaig explicar una curiositat que tu que la fliparàs. Tu saps que jo, desafortunadament, fa molts anys vaig perdre a la meva família en general, els meus pares i tot, i que la meva única companyia era un gos. Tenia un xau-xau negre, l'oso, que era el meu... Llavors, l'oso volava amb mi sempre. O sigui, si jo me n'anava a veure la mame, l'oso volava. A dia d'avui, en l'aeroport de Miami, em pregunten per l'oso. L'oso va viure 17 anys, va morir de vellet, perquè ja de 17 anys era la bomba. Va tindre una vida fantàstica, afortunadament. Però a dia d'avui, vaig estar al febrer, que va ser l'últim viatge, després va vindre tot aquest merder, a la Super Bowl, i en el mostrador d'Iberia de l'aeroport de Miami, els companys que venien amb mi a l'acer estaven boquibadats perquè deien, però te están preguntando en serio por tu perro. Digo, sí, es que Oso era una institución, porque Oso volaba semana sí, semana no conmigo. O sea, volaba siempre.
Amb tu, a la cadireta, al costat teu i...
Va haver-hi de tot. En aquella època vaig tindre sort que comandants d'Iberia em deixaven pujar el gos a dalt i hi havia cops que baixaven a baix, però saps que anaven a un lloc on portava càmera i jo el podia veure. Em deixaven entrar a la cabina i em diuen te l'hem posat a 20 graus i està fantàstic, mira-te'l. I estava el tio dormint allí tan feliç. Avui en dia saps que hi ha una opció que tenen els americans, que jo la recomano sempre, que és fer una sèrie de proves que es diu per emotional support, perquè la gent que volem molt patim molt estrès, encara que no som conscients de volar.
Sí.
I amb els temes gossos et baixa molt el nivell d'estrès. Jo m'entero d'aquesta història amb un vol on el meu company de seient porta un bòxer entre les cames, i li dic, tio, però i el bòxer? Com
l'escolau, el bòxer, que era el truco.
Clar, perquè imagina't, el bòxer era un tros de bòxer, no?
Sí.
I em va explicar que els nord-americans estaven fent aquelles proves i aleshores et donen una espècie de carnet que es diu emotional suport emocional, i aleshores el gos pot volar amb tu. Hi ha un límit per avions, però l'única cosa que t'exigeixen és que vagis a on vagis, sempre has de tocar algun aeroport americà. O sigui, si tu te'n vas de vacances a Colòmbia, Panamà, no sé què, has de fer, jo què sé, Barcelona o Madrid, Atlanta, Panamà, o Miami, Panamà, o el que sigui.
I el gos amb el 14A i tu el 14B, i tan feliç.
Tan feliç. El gos va realment als teus peus perquè té més espai. Te senten a les zones on hi ha molta més distància entre seients i entre paret, i allí va. I l'únic que fan és avisar la persona que va al teu costat de si té algun problema per anar amb... No sigui al·lèrgica o alguna cosa, no? Però és l'únic.
No sabia això. Hem fet en 20 minuts un desenvolupament ràpid de la teva vida. Hem obviat l'Hoy por Hoy de Ràdio Barcelona, los donuts, los cortados, tota aquella vida que va passar així molt, molt ràpida, i ens trobem amb un José Antonio Ponseti amb...
Hombre! Vuelo 19, tio!
Què t'està donant? T'anava preguntant passat, però no, què t'està donant? Perquè et veig a platós de Nord-Amèrica, a ràdios de tota Espanya, a un munt de mitjans, a Miquel Jiménez, parlant de Vuelo 19.
Mira, és una història molt curiosa, no? Tota la meva vida va començar a Ràdio Barcelona, perquè realment a Caspe 6 vaig tindre una època a Ràdio Nacional també en pràctiques abans, però va ser molt petitona, però tota la meva vida comença a Ràdio Barcelona. I durant aquest temps, ara, quan ja he estat als Estats Units i tot, jo tenia una obsessió amb aquest vol 19. El vol 19 és un vol que va existir, eren 5 avions, 14 homes, que desapareixen enfront de les costes de la Florida i que mai més es va saber res d'ells. Aquest any, el 5 de desembre, es compliran 75 anys que estan desapareguts.
Vale. És un cas real, és un cas real, no és ficció, és un cas...
No, és un cas real.
Vale.
Això va passar. Jo és una història que llegeixo de jove amb un llibre que era El triàngulo de les Bermudes de Berlitz, que deia que parlava de que desapareixien vaixells. I clar, sí. jo al principi, quan anava i tornava a Miami, deia, ostres, jo estic passant tots els dies perquè El triàngulo de les Bermudes, Sergi, va des de Miami a l'esquerra cap a Bermudes i de Miami cap a la dreta, cap a Puerto Rico, i tanca. O sigui, cada vegada que vas a Miami, passes pel triàngulo de les Bermudes.
Sí.
I t'ho juro, saps aquelles obsessions que dius, hòstia, un dia, clar, a veure si amb una merder d'aquests, això no és cachondeo i jo d'aquí desapareixo. I intento buscar més informació sobre el vol 19, perquè el vol 19 està considerat com el primer gran vol desaparegut al Triangle. La meva sorpresa, quan estic allà, és que el vol 19 segueix estant absolutament d'actualitat per la gent que viu a la Florida, perquè cada 5 de desembre es fa un acte amb una missa recordant els desapareguts. Hòstia, han passat 70 anys i segueixen fent la missa. Clar,
sí.
Han passat 75 i segueixen fent la missa. I jo deia, com pot ser això? Començo a tirar informació i me'n dono compte que hi ha molt poc, hi ha un parell de llibres realment, i que han quedat desclassificats els informes de la Marina oficials de la investigació que es va fer quan van desaparèixer. Jo els demano, pensant-me que m'enviaran a Norri...
Senyor, vaya ser.
Sí, gràcies. A ver, ¿usted qué es? ¿Un periodista? ¿Un españolito que dice que quiere saber sobre la Marina de los Estados Unidos? Sí, pase por aquí.
Pase por el kiosco.
Sí, pase por el kiosco.
¿Y cuál es tu sorpresa quan...
m'envien l'informe, però el més fort no és això, Sergi. El més fort, que és el que a mi em va trencar els esquemes i em porta a investigar aquesta història, és que 21 dies després d'haver desaparegut aquest vol, el germà d'un dels desapareguts rep un telegrama que li diu «Te están informando mal sobre mí, estoy muy vivo», i firma com li deia la seva mare de petit. Amb la qual cosa era algú, hòstia, molt de la família, molt
personal,
concret per veritat. No? Aleshores, contacto amb la família, amb els que queden vius, que òbviament no són els d'aquella època, i a dia d'avui segueixen mantenint que aquell telegrama era veritat. Val? Aleshores, jo decideixo començar a investigar al revés. Jo no busco els avions desapareguts, sinó busco si algú va sortir viu d'aquesta història. I per què no s'ha explicat que hi havia un tio viu d'aquesta història? Si és que n'hi havia un tio viu, potser n'hi havia més, no?
Sí.
I aleshores sorgeix tota la història del vol 19. Faig ficció, la novel·lo, perquè hi ha trossos que crec que ajudaran a entendre millor a la gent tota la investigació, tot l'informe oficial, i la meva sorpresa és que porto ara un any, i tu has ensenyat, perquè ets un afortunat, la primera edició... Però jo t'ensenyo que aquí ja anem per la cinquena. I que hem estat número 3 als Estats Units, número 1 a Colòmbia, i que de cop i volta m'ha tocat viatjar per alguna cosa que no, jo... Va ser com una bogeria, va ser com una obsessió. Realment, jo no sabia si seria capaç de realment escriure, i això que tu saps que m'agrada molt escriure i que llegeixo molt, però mai m'havia atrevit a posar-me davant d'una novel·la, d'un llibre, no? I d'un llibre, a més, amb el volum d'informació que tenia. Total, així estem, tu. Penguin Random House, amb la gent de Suma, van flipar quan els hi vaig entregar la història, però tant és així que jo, en el moment que ells em citen, jo els hi havia entregat 3 capítols i a la setmana m'estaven trucant i m'estaven dient que, per favor, tirés endavant, que volien saber què estava passant amb aquesta història. I bueno, entenc aquí estan les 500 pàgines.
José, entenc que novel·lar tot això, que escriure tot això i parlar de tot això, igual t'ha donat a rebre missatges, comunicacions, trucades a través de molts canals que tenim, Twitter, etc, que diuen, escolta, jo tinc informació. És a dir, a tu t'ha passat que t'han cridat t'han fet saber que, oiga, jo sé alguna pista, jo le puedo ayudar para hacer una segunda edición. Això ha passat o no ha passat?
Ha passat i t'explicaré un... Ara que estem tu i jo sols, t'explicaré una cosa que potser no la puc explicar, però bueno, no m'importa. No. Una de les decisions per la que prenc el camí de novel·lar la història és perquè al final aquesta història a l'editorial li preocupava que arribés als Estats Units i que ens poguessin començar a caure demandes d'una darrere l'altra.
Claro, allà, bueno, son allà, la mínima un abogado.
Sí, sí, clar, sí. Allí el primer missatge que t'arriba és un burofax que ja et diuen pot anar escollint, sisplau, quina garjola és la que més li agrada a vostè?
Sí, sí.
I aleshores, bueno, m'han arribat coses, m'han arribat missatges durant la investigació, com que jo vaig estar entrevistant amb molta gent, sí que també molta gent més propera a les famílies dels 14 desaparescuts em van fer arribar coses. Per exemple, clar, no vull fer spoiler i no l'estic fent, però George Paonessa, que és el nom del protagonista de la meva novel·la, és l'únic tipus que descobreixo que no sol té el telegrama, sinó que té una tumba buida al cementiri d'Arlington, que no hi ha ningú, però està el seu nom i que ningú sap qui va fer l'encàrrec, perquè això no és fer un forat al terra i posar una làpida a sobre, saps que hi ha que pagar. Bueno, doncs, en els registres no apareix ningú registrat fent aquesta operació, que és un tipus d'on 5 anys després d'haver desaparegut, la seva exnòvia diu que l'havia vist 2 cops a Los Angeles. Hòstia, per estar mort, tio, ja comencen a haver-hi moltes coses.
Sí, claro.
No? I no t'explico més, perquè
la resta
us tocarà llegir, però hi ha un fet al 1960, que són 15 anys després de desaparèixer el vol, 19, hi ha un fet que clarament marca un canvi a la meva investigació, no? Diguem-ne que em diu que no vaig tan equivocat, probablement, que estic fent el camí acertat, no?
Que bo, quina intriga i quin respecte. Recordaràs que fa un any... No, i recordaràs, a més, i saps, perquè ets del negoci dels mitjans, d'aquest gran mass media, que els que hi treballem, habitualment, ens regalen llibres per parlar amb els protagonistes, per parlar... Malauradament no vas poder venir al programa inesperat de Televisió Espanyola, però, no. I em va agafar una època en el que jo vaig rebre molts llibres. Un d'aquests era el teu. Amb això que m'estàs explicant, no dubtis que passa el primero... No, t'ho dic sincerament i amb la mal cor. Passa el primero per ser el proper en començar a devorar tot plegat, a més, amb una targeteta que encara recordo. M'ha agradat molt tenir-te aquí, retrobar-nos amb l'excusa del coronavirus i amb l'excusa de fer aquesta nova normalitat radiofònica, de fer la ràdio televisada i de fer la ràdio via YouTube, amb imatge, cosa que no m'apassiona gaire, La ràdio és ràdio i ja està. Però... Home, sempre té un punt a favor de veure la passió, la forma de comunicar de cadascú de nosaltres i amb quina passió ho explica. I això m'ha agradat molt, i evidentment veure't, cosa que celebro.
Jo també, és un plaer veure't també, que em fa molta il·lusió, que ara fa molt que no coincidim en aquest món de Déu i a sobre amb aquest confinament encara menys. I ja saps que quan vulguis, aquí em tens, o sigui, que pel que necessitis, com sempre, que he dit. Estimado Sergi Mas.
Bueno. Un plaer, José Antonio Ponseti. Adéu, petons.
Adéu, Max.
Gràcies per estar aquí, Winters.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93-409-2771 o bé 93-409-2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Durant el confinament, utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat, convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Comencem aquests minuts, avui, dilluns 11 de maig de 2020, dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona dirigida a professionals, a funcionaris i, en definitiva, a la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació de Barcelona, especialment aquests dies de confinament, que no s'acaben mai, mare de Déu. Portem pràcticament 55 dies a Pequín i confinats, i sense Pequín, evidentment. Tot això després de la pandèmia provocada pel coronavirus. Algunes de les accions que està fent la Diputació de Barcelona i de les quals us podem informar són les següents. Per exemple, recordeu que s'ha celebrat, s'ha recordat, s'ha commemorat el Dia d'Europa. Aquest Dia d'Europa s'ha marcat clarament per la pandèmia de la Covid-19. Tot i aquesta crisi, la Diputació ha commemorat aquest cap de setmana el Dia d'Europa, que se celebra aquest dissabte, es va celebrar fa 3 dies, i que, a més, coincideix amb el 70 aniversari de la Declaració Schuman, que va establir els fonaments del procés de la integració europea i la reconstrucció del continent després de la Segona Guerra Mundial. Home, ha canviat una mica molt el panorama, eh? Per la diputada adjunta a la Presidència i Relacions Internacionals, Pilar Díaz, la fortalesa, la cooperació i la solidaritat europea s'han estat posades a prova una vegada més com a conseqüència del coronavirus. I està funcionant. I està funcionant. A més, recorda que la manca d'una reacció ràpida i conjunta ha estat francament decebedora, però alhora reconeix que els governs locals estan treballant en aquesta necessitat d'acció perquè no poden i no volen quedar al marge de les decisions d'Europa. Ah, amigo, amb Europa. Clar, Europa sembla que només interessi quan et va bé. I quan no et va tan bé i has de repartir entre la resta, Europa aleshores no m'interessa. Bueno, i què quedamos? Bé, doncs Pilar Díaz, en aquest sentit, recalca que un cop més els alcaldes i alcaldesses s'han situat a primera línia i han donat un exemple garantint l'accés a serveis bàsics, atenent els més vulnerables, protegint els treballadors essencials, reforçant les infraestructures de salut i donant suport a les xarxes de solidaritat, tot construint aliances, fet pel qual reclama que les ciutats han de disposar de recursos que hagin de donar a la vegada respostes a reptes que planteja aquesta nova realitat. Aquests recursos haurien de permetre seguir invertint en la millora del territori. Bé, tot això per recordar la presència del Dia d'Europa aquest passat dissabte i que, home, caldria destacar l'èxit de programes que s'han fet amb la col·laboració de la Diputació, com Accions Urbanes Innovadores, Horitzó 2020, el programa LIFE o el programa COSME, que quantibilitza un total de 4 projectes. En altre sentit, més enllà de la celebració del Dia d'Europa, el Servei d'Assessorament Jurídic i Laboral en Temes d'Estrangeria de la Diputació de Barcelona ha atès prop de 2.000 persones en estat d'alarma. Aquestes coses són aquelles que, si no te les comenten, no acabes pensant que hi ha casos, hi ha un munt de casos, en aquest cas 2.000, que no són pocs, que durant aquest període d'estat d'alarma i donada aquesta incidència de la Covid-19, La Diputació ha mantingut i ha reforçat de manera telefònica el servei d'assessorament jurídic i laboral en temes d'estrangeria per fer compatible el compliment de les normes de confinament amb la realització de la seva funció com a servei públic. D'aquesta forma, des d'aquest servei de la DIPU, s'ha seguit assessorant en l'àmbit d'estrangeria i a la vegada absorbint un augment significatiu de consultes d'informació per part de les administracions locals i de persones particulars que s'han adreçat directament a les diferents entitats, com CITE, que és el Centre d'Informació de Treballadors Estrangers, i l'AMIC, Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, que són qui gestionen aquests serveis. És a dir, des del 13 de març i fins al 4 de maig, repeteixo, pràcticament mes i mig, del 13 de març fins al 4 de maig, el servei ha atès 1.986 persones, de les quals un 60% són dones i un 40% són homes. En fi, una vegada més, sempre hi ha la DIPU, afortunadament.
Fins aquí, En línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa 50ers de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat. 50ers, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel.
Empreses solidàries. Un reconeixement de 50ers de Ràdio Estel a les empreses que mostren la seva solidaritat amb la pandèmia que estem patint. Si agafeu un retrovisor i no mireu molt lluny, o potser una mica sí, depèn de l'edat que tingueu, comprovareu que, home, mirant enrere hi ha històries absolutament meravelloses. Qui no se'n recorda de los Cuadernos Rubio? Ah, Cuadernos Rubio. Aquelles pàgines extraordinàries amb les quals vam aprendre cal·ligrafia. I vam apuntar tants dibuixos, tantes coses que moltes vegades sempre he defensat que els trasllats de pisos són un gran enemic pel record de la nostra memòria col·lectiva, perquè acabes dient, bueno, sí, això total per a què? No, tant de bo tingués jo algun dels Cuadernos Rubio que vaig fer servir quan era nen, que ja us confirmo, és oficial, jo vaig ser nen, no sempre he estat així. I tenim comunicació amb el CEO, conseller delegat de Cuadernos Rubio, que no és ni més ni menys que Enrique Rubio. Enrique.
Hola, buenos días.
Bon dia, buenos días. ¿Qué tal está, caballero?
Pues la verdad que bien, en casa, trabajando desde teletrabajo.
Sí.
La parte de oficina, pues estamos trabajando cada uno desde casa. Mm-hmm. Pero vamos, tenemos bastante trabajo, afortunadamente.
Eso es una buena noticia, ¿no?, para los tiempos que corren.
Sí, bueno, pues ha habido una gran demanda, sobre todo la línea online nuestra.
Sí, sí.
Lógicamente los niños están confinados y necesitan de material escolar, ¿no? Entonces, pues muchos han elegido la marca y la verdad que sí, en la parte de esta pues hemos tenido pues una demanda, no sé, nos ha disparado un poquito la demanda.
¿Qué edad tiene la empresa Cuadernos Rubio? ¿Qué edad tiene?
Pues ya cumplimos 60 años.
60. Sí,
60. Yo soy la segunda generación. El hijo del creador,
¿sí?,
mi padre, que ya fallecido, era Ramón. Uh-huh. Fue el creador.
Bien, ¿tiene usted, entiendo, algún origen de cómo empezó todo?
Bueno, sí, mi padre era de Valencia, bueno, era de Geldo, de Castellón, y bueno, empezó a trabajar en el Banco Aragón, en Valencia,
sí,
y tenía una academia de contabilidad, ¿no? Entonces, en la academia de contabilidad, pues en aquella época, en los años 50, pues era muy importante la caligrafía, era una tarjeta de visita, empezó a idear unas fichas donde trabajaba. La caligrafía, donde trabajaba las cuentas,
sí,
las probó en un colegio y bueno, pues ahí fue un poco la génesis de los cuadernos, ¿no? Y lo probó y la verdad que viajó por todo el territorio intentando introducir, le costó mucho, pero al final pues en los años 80 pues se vivió una época de gloria, ¿no? Una época de gloria porque que se vendieron muchísimos millones de cuadernos y bueno, en correspondencia, pues hubo muchos deberes.
Claro, claro. Habla usted de época de gloria, Enrique, en los años 80. Claro, cada uno tiene su universo en función de cuándo le toca escribir. A mí, que me tocó escribir como niño y como alumno en los años 70, claro, Cuadernos Rubio era mi catecismo, era mi pareja diaria, y no solamente uno. Sí. Pero en los 80, usted me confirma que es el boom de estos cuadernos, ¿no?
Sí, 70, 80.
Ah, creo, vale.
En esa época, de hecho, las cifras estamos hablando de unos 10 millones, ¿no? De cuadernos más o menos al año que se vendían. Claro, el efecto nostálgico pues es muy grande porque había muchísimos niños haciendo caligrafías y cálculo.
Claro, claro. Y ahora dice usted que, de momento y de forma mayoritaria, empieza a ser su aplicación online, es decir, tienen ustedes una app para cualquier tipo de móvil, entiendo iOS y Android, al que yo llamo siempre Android, que te puedes bajar y se está gestionando a través de los niños que están enganchados, y de qué manera, le hablo por experiencia propia, Enrique, a las tabletas, a los ordenadores, a los móviles, y que se pueden bajar esto exactamente cómo funciona.
Bueno, la verdad, como dices, es verdad, la aplicación cambia un poquito la forma de aprender, ¿no? El niño
sí.
Aprende jugando. No es lo mismo que esté ante un cuadernillo que esté ante una tablet.
Bien.
Es una aplicación que, en principio, aquí hay una parte gratuita, pues que se podía probar unos ejercicios, unas páginas,
sí.
Y luego, pues si te gustaba, pues te bajabas el cuaderno entero, tanto de problemas, de caligrafía, como de educación infantil.
Sí.
En este momento, pues la hemos dejado ya hace mes y pico, cuando empezó la pandemia, la dejamos gratuita, un poco para como aporte de nuestra empresa, pues para ayudar, para que los niños pues estén más entretenidos, aprendan,
sí.
Sobre todo para esas familias que tienen menos recursos.
Vale, hombre, pues esto es un factor que imprime cierto valor a su empresa, si me lo permite, porque, hombre, regalar, es verdad que las librerías han estado cerradas, pero regalar esto tampoco tenían ustedes ninguna obligación y lo han hecho durante esta pandemia y lo siguen haciendo, entiendo.
Sí, está abierto. De hecho, hemos tenido que invertir porque, claro, los servidores se han quedado.
Adiós.
Al principio pues había muchos fallos,
sí.
porque las descargas aumentaron exponencialmente y tuvimos que aumentar los servidores porque la gente no podía descargar solo entero, ¿no? Creo que a día de hoy ya se puede, y bueno, no hay ningún problema.
Uh-huh.
Y bueno, pues sí, supone una parte, pero también es verdad que afortunadamente en nuestro caso, cuando yo me hice cargo de la empresa teníamos 60 referencias, ahora tenemos más de 500 y bueno, desafortunadamente la crisis pues está pasando para todos,
sí.
Por lo menos, como he visto, se compensa un poco por la venta online, que al estar cerradas las librerías pues la gente pues ha optado por el sistema informático, por el sistema online, pues para comprar. La verdad que esto va a cambiar mucho el sistema de comercio,
sí.
En el mundo, porque hay mucha gente que no tenía ni idea de comprar y ahora no tenía más remedio y se está acostumbrando.
Bueno, pues me apunto a la moda, Enrique, porque, mire, utilizamos tanto, diría que por desgracia, y le hablo en primera persona, el teléfono móvil, el ordenador, que hay veces, hombre, no se me olvida escribir, pero que he empeorado la letra. Se lo digo de verdad, Enrique. No sé si hay más casos como el mío, pero he empeorado la letra. Digo, pero si yo escribía, yo tenía siempre tenido una caligrafía extraordinaria. Además, escribía poco a poco. Y más allá de tomar notas, pues, de un compañero, de un cliente, tal, hay veces que digo, pero he escrito mal, he perdido práctica con la tontería, o no, de ir apuntando las cosas en el blog de notas del teléfono móvil. ¿Usted tiene esta percepción también?
Sí, la verdad que desde hace muchísimo tiempo ha aumentado la demanda de escritura. De hecho, nosotros también hemos generado unos cuadernos de escritura creativa, porque hay una especie un poco de volver al pasado, volver a la escritura adornada, a la escritura gótica,
sí.
El lettering, y,
claro.
Y también, pues como tú dices, las nuevas tecnologías pues han hecho que escribamos con el teclado. Ayer mismo había en El País un artículo donde nos nombraban que decían que la importancia de escribir a mano, que además se activan 7 partes del cerebro más que cuando se escribe, y que es necesario también porque activamos un poquito las neuronas del cerebro y siempre es mejor no dejar un momento el ordenador al lado y ponerse a escribir de manera lúdica, o de manera necesaria, vamos.
De las dos siempre va bien. El bolígrafo, la mano y, mientras no cambien las cosas, cuando vayamos a un notario a hacer cosas importantes, siempre nos pedirán la firma y en otros lugares así de importantes también. Enrique Rubio, le agradezco mucho más de lo que usted se imagina su presencia en este espacio, Cincuenters. Los Cincuenters, no sé si por la voz usted lo es, Cincuenter o no Cincuenter.
Yo soy Sesenter.
Bueno, está bien, es unos gran... Los Sesenters son los nuevos Cuarenter.
Yo de los Sesenters.
Así que muchas gracias por estar en directo en Radio Estel y gracias sobre todo por la labor de su padre y la que usted sigue manteniendo. Un fuerte abrazo, adiós, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Adeu. I a vosaltres també, ens acomiadem. Serà fins demà, família. Adeu.